Hola, bona nit i bona hora i bon any. Esperem que els Reixos us hagin portat molts llibres. Aquí, des d'ara i fins a 11:15, xalem llegint.
Tornem a ser la Roser, la Núria, l'Albert Pedrol, el control tècnic i el conte. Avui en la seva condició de gènere literari.
De fet, podríem dir que el conte és el primer gènere literari, perquè neix de la tradició oral, de la tradició dels rondallistes, dels contacontes, o potser més individualment i familiarment, dels contes a la vora del foc i dels contes d'abans d'anar a dormir, que qui més qui menys tothom ha escoltat.
I si, com dius, el conte neix de la tradició oral, podríem dir que és un gènere universal. I quan diem gènere universal volem dir que totes les tradicions en tenen de contes, amb les seves característiques pròpies, i que a més diuen molt de les diverses maneres o formes en què un pot entendre la vida, que en el fons, de veritat, només és a dir, és l'únic que posseïm. I quan els contes et fan reflexionar, pues, a mi m'agrada, i començo a sospitar que el conte és el gènere literari que més m'agrada. No ho sé.
A mi em costaria de decidir quin és el que m'agrada més. De tota manera, amb això que dèiem de que el conte és un gènere universal, el que sí que és cert és que encara que hi hagi diferències, sempre hi ha una cosa comuna. Ja siguin històries aïllades, ja siguin sèries de contes que han esdevingut obres capdals de la literatura universal, com per exemple, no podem deixar de dir, Les mil i una nits, que potser podem dir que és també Les mil i una maneres d'explicar un sol conte, un mateix conte. O potser el conte que voldríem que ens féssiu arribar a la pàgina web pel concurs que queda en peu d'escriure un conte amb aquell acabament que teniu a la pàgina web de la ràdio. Bé, el que us volem dir és que del conte, de fet, en podríem parlar hores, dies o potser tota la vida. I com que això no és possible, doncs el mes que ve, el programa que us proposem és parlar d'un llibre en concret que també parla dels contes i de tot això i de moltes coses més. És un llibre d'un italià, l'Italo Calvino, que es diu Si una nit d'hivern, un viatger. Però això és pel mes que ve.
Bé, avui, doncs, ja que parlem de contes com a gènere i sobretot aprofitant que tenim al Priorat la Maria Antònia Oliver, escriptora, li hem demanat si ens voldria parlar de la seva experiència com a narradora de contes. Abans, però, us volem llegir un microconte contundent de la Maria Antònia. Es diu A fora vila també hi plou o la moto d'en Josep. Aquest conte forma part d'un recull de contes del llibre L'illa i la dona, 35 anys de contes, que si voleu el podeu trobar a Edicions 62, dintre de la col·lecció Balancí. I ara, doncs, A fora vila també hi plou o la moto d'en Josep.
En Josep, en Pepet per als amics, té una moto de 500 centímetres cúbics, marca Fumi Yoto. En Pepet té, també, un complex de masculinitat de 900 centímetres cúbics o més, que això ja no és tan fàcil de calcular. Per tant, la moto només li serveix per contrarrestar la meitat del seu complex. però alhora serveix el seu pare, un pagès ric dels d'abans, per fardar davant dels enemics, i a la seva mare, una pubilla també rica, per fer novenes a Sant Tot. Però un dia, en Pepet té un accident i la dinya, i aquí s'acaba la història d'en Josep. És ara, doncs, el moment de començar a escriure la novel·la rural de la Fumiyoto, sense tenir en compte la història real.
Hola, Maria Antònia.
Hola.
Hola, bona nit, Maria.
Hola, bona nit.
Volem aprofitar que tenim aquí amb nosaltres perquè ens parlis una mica de la teva experiència com a escriptora, tant de novel·la com de contes, perquè avui el programa va de contes.
Molt bé. I preparant així una mica el programa, ens estàvem amb la Roser preguntant si la gènesi d'un conte és el mateix que el d'una novel·la, o si... Bueno, no ho sé.
Mira, jo us explicaré així com jo faig els contes, així com faig les novel·les. Un conte, per exemple, és una història que m'invento o que em ve al cap, però que és una història més curta i més contundent. I una novel·la és una història més llarga i menys contundent, i pots posar més coses.
Perquè jo a vegades pensava que, per exemple, un conte, quan tu el penses, tens el començament i tens el final. I que una novel·la no necessàriament. Això és veritat o no?
A mi no.
Quan tu tens un conte, no necessàriament tens el final.
I quan tinc una novel·la, no necessàriament tinc el final.
Sí.
El que passa és que abans de posar-me a escriure, he de tenir el final, tant del conte com de la novel·la. Però quan se m'acut una cosa, no tinc necessàriament el final i potser no tinc el començament de segons quines coses. Però abans de posar-me a escriure físicament, he de pensar-hi. I aleshores, un cop pensat, em puc posar a escriure físicament.
I surt de... Bueno, pel que veig dius que surt de net. Surt només d'anècdotes o també surt d'altres contes que tu t'hagin explicat o d'altres...
Mira, la literatura mai no és una invenció totalment d'una persona. La literatura tot està feta. I aleshores, quan tu fas literatura, potser no te n'adones, però també surten altres literatures que tu has llegit o que t'han explicat o que estan pel món com a miasmes i que tu fas una història teva però que a vegades són històries d'altres i també que moltes vegades són d'anècdotes que t'han explicat o d'anècdotes, o no d'anècdotes sinó de fets que t'han explicat o de fets que has viscut. Jo ho barrejo tot.
Però tu quan comences a escriure saps si escriuràs un conte o si escriuràs una novel·la?
Sí, això sí.
Això sí.
Sí.
I pot ser que un conte i la... se transformi en una novel·la?
Exacte.
I a l'inrevés?
Exacte. No. Que una novel·la se transformi en un conte?
No.
No.
Mai?
No. Mai.
Veus? És allò que dèiem aquí.
A mi personalment, a altres escriptors potser sí, però a mi mai una novel·la s'ha transformat en un conte. I en canvi, molts contes que jo he escrit després s'han transformat en novel·les.
Una novel·la no seria mai un conte llarg, ni un conte o una novel·la curta?
No, un conte és un conte i una novel·la és una novel·la.
Perquè dir que un conte és una anècdota i una novel·la és una història...
No, tampoc.
Tampoc no seria
tampoc,
cert.
Tampoc no seria cert. Una anècdota és una cosa massa poca cosa. I a vegades sí que et pot servir una anècdota per posar a dins d'una novel·la o per fer-ne un conte, però si un conte està ben fet, mai no és una anècdota. Sempre és una cosa més, li podem dir, més transcendent. I una anècdota la pots posar a dins una novel·la, però la novel·la mai no és només una anècdota, si una novel·la està ben feta.
I alhora, tornant al que dèiem abans a les fonts, clar, el conte neix de la tradició oral.
Sí.
Llavors, pot ser que les vivències que serveixen a vegades per matèria literària, tant dels contes com de novel·les, que en els contes en concret les vivències puguin ser vivències de petit i a les novel·les vivències de més gran, de l'experiència, o no?
No necessàriament. Un conte pot ser una vivència de quan ets gran, o una novel·la pot ser una vivència de quan eres petit, quan eres petita.
Sí, sí. No sé, jo ara estava pensant en... Un conte necessàriament ha de portar implícit en ell el que en castellà diuen una moraleja, o no?
Jo penso que no. Ni una novel·la, necessàriament.
Però, en certa manera, el que deies abans de la contundència, que tu dius que el conte és més contundent,
sí,
potser seria la transposició d'això de la moralina, no?, en un altre nivell.
No, jo trobo que no. Jo moralina no em poso gaire bé mai. I si em poso és sense adonar-me'n. No m'agrada posar moralina, ni posar missatges, ni posar... Jo som una dona d'esquerres, nacionalista i feminista, i això es nota als meus contes i a les meves novel·les, algunes vegades més, algunes vegades menys, però no vull fer de la meva literatura una un manifest.
Mm-hmm.
Saps? La literatura és alguna cosa més gran que un manifest.
Sí, sí. Tu què et sents més còmode, fent novel·les o fent contes?
Fent novel·les. Tot i que fent contes també em sento còmode. Jo escrivint em sento còmode. Tot i que ara no m'hi sento tant com quan vivia el Jaume, però també ara començo a sentir-me còmode escrivint. Però... no sé què m'heu preguntat al començament.
Si et senties més còmode, millor escrivint novel·les que
contes. Però jo sobretot som novel·lista.
Perquè pel que fa a l'estil i al llenguatge, el conte és més, podríem dir que és més exigent a uns determinats nivells, com ara, per exemple, la capacitat de síntesi, la tria més estricta de les paraules, les frases més curtes, o no necessàriament.
Jo volia ser més simple i preguntar-li si era més fàcil escriure una novel·la que escriure un conte.
Però per mi és més fàcil escriure una novel·la que no un conte. El que passa és que un conte l'escric en més pocs dies perquè té menys extensió.
Però és només una qüestió d'extensió?
Jo, per exemple, les frases curtes o les frases llargues no és si faig una novel·la o si faig un conte. Això m'és igual. Però per el temps que utilitzo per fer una novel·la i el temps que utilitzo per fer un conte és una part per l'extensió i una altra part per el que porta a dins. Com que un conte porta a dins només una cosa, encara que després hi vagis afegint altres fets o altres missatges subliminars, un conte és només una cosa. I aleshores només has d'estar per una cosa, mentre que quan fas una novel·la has d'estar per 50 coses. I per això estàs més temps fent una novel·la i menys temps fent un conte. No sé si m'he explicat bé.
Sí. És que amb ella també vam estar comentant una mena de símil gràfic, la Núria és pintora.
Mm-hmm. Ja ho sé.
No, però vull dir que dèiem, per exemple, que un quadre de Miró podria ser un conte,
podria ser un conte.
I un quadre de Picasso podria ser una novel·la.
O un quadre de Miró podria ser una novel·la i un quadre de Picasso
però,
podria ser un conte.
Sí, evidentment, però en certa manera que la pintura de Miró ens suggeria més conte que no pas novel·la. Però clar, això ja és una...
És molt subjectiu. També a mi un quadre de Miró...
Una novel·la.
I a mi el Dalí no m'acaba d'agradar.
No, bueno, jo
o sigui, no, no, però és que hi ha novel·les que no t'agraden, però també, no, també és cert.
No, no, és, no, però per exemple... perquè m'agradin.
Per exemple, l'abstracció de Miró, algunes vegades a mi em suggereix més una novel·la que un conte. I l'abstracció del Picasso, algunes vegades, me suggereix més un conte que una novel·la.
No, suposo que la percepció ja és, sí, és totalment subjectiva.
Sí, sí, sí,
ja.
Sí, sí,
sí. Llavors també et volíem que us expliquessis una mica la teva experiència com a escriptora de contes en grup, és a dir, col·lectiu. La Maria Antònia Oliver va formar part del col·lectiu Ofèlia Dracs, i l'Ofèlia Dracs va fer tota una sèrie de llibres que eren reculls de contes que escrivien diferents autors i que tenien algun lligam en comú. I una mica el que es tractava, si m'equivoco em corregeixes, era d'assajar gèneres diferents. És a dir, un dia deien, avui farem una de ciència-ficció, que es dirà SF, el recull, un altre que és de contes eròtiques, que es diu, que va ser el primer, de fet, 10 pometes del pomer. Escriure contes en grup, què representa?
Jo primer vull dir que de 10 pometes del pomer jo no hi vaig ser present, perquè jo em vaig agafar la història eròtica molt seriosament, i em vaig inventar un conte que es deia Unes fulles de marquesa, però no vaig ser capaç d'acabar-lo tal com m'agradava a mi, i vaig dir als meus companys, jo era aleshores l'única dona del grup, i vaig dir als meus companys que jo no me'n sortia. I aleshores, quan vaig llegir el llibre que els meus companys havien fet i que va guanyar el premi La Sonrisa Vertical, que va anar a buscar el Joaquim Soler, quan vaig llegir els contes vaig dir, ui, això també jo hauria pogut fer, perquè tots els homes del meu grup ho havien agafat amb conya i jo m'ho havia agafat molt seriosament, aleshores per això no ho havia pogut fer. Encara no n'he pogut fer cap de llibre eròtic, però algun dia el faré. Aleshores...
Els teus llibres eròtics,
sí, en els llibres
n'hi ha, i bastant, sí.
Però un llibre que sigui només eròtic. Bé, un altre, això és una altra qüestió. La meva experiència amb aquest grup, amb Ofèlia Dracs, que va anar variant de gent, era una experiència molt bonica, perquè ho fèiem sopant i bevent. Encara no fumàvem. I aleshores ens ho passàvem molt bé, però ens ho passàvem molt bé entre nosaltres, perquè a vegades havia vingut algunes persones de fora que ens havien demanat per assistir a un dels nostres sopars i se n'anaven o molt emprenyats o molt fumuts perquè no havien parlat de literatura. I sí que havien parlat de literatura, però és que nosaltres parlàvem de literatura a la nostra manera. I aleshores la gent de fora esperava que parléssim de literatura ex càtedra. I nosaltres mai no parlàvem de literatura ex càtedra, sinó en parlàvem tot sopant i tot bevent. I enrient-nos els uns dels altres, fent conya i a vegades dient coses serioses, però que una persona de fora no ho podia entendre. Aleshores, aquests sopars, uns servien per programar el pròxim llibre que faríem, teníem una secretària, que era la Montserrat Baillà, que li enviàvem els nostres contes sense firmar, i aleshores ella en feia fotocòpies i els enviava a tots els altres. I en un altre sopar ens reuníem i cadascú feia una crítica de tots els contes que havia llegit. I després, a un tercer sopar, era quan decidíem quins contes hi sortien i quins contes no.
I com ho fèieu? Perquè hi hagués un fil conductor que els digués a tots.
Sí, és que el primer sopar que fèiem era quan decidíem de quin gènere serien els contes i quins fils conductors hi hauria.
Jo recordo a Negra i Consentida,
sí,
que hi havia els trets comuns de tots els contes,
sí,
de ser que hi hagués un personatge que es digués la tanguista,
exacte,
que passés...
Perquè era una noia que que ens havia fet unes crítiques molt dolentes a alguns de nosaltres i ens volíem venjar. Perquè la literatura també és també serveix per venjança.
Que hi havia també una altra condició, que era que passés durant l'època franquista,
sí,
i que passés al Principat, que no passés fora de...
Sí, 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 sí.
Però sempre marcàveu, diguéssim, unes pautes comunes,
sí,
que havien de tindre, i a partir d'aquí cadascú feia el que
volia. O bé, en aquest primer sopar reunió, en dèiem, per exemple, a Negra Inconsentida, recordo que el Jaume Fuster i el Pep Albanell varen dir: bé, tu faràs estil de Shalhamed, tu faràs estil no sé què, tu faràs estil no sé quantos.
Jo recordo, l'únic que vaig participar,
sí,
el Misteri de Reina,
perquè tu també vas escriure, Roser,
que hi havia una de les condicions que després se va deixar una mica de banda, que era agafar un escriptor català, que cadascun agafés un el que li tingués més mania i que el fes sortir del dolent de la pel·lícula, te'n recordes això? Però hi ha un dels casos que penso que trenca l'esquema i que potser literàriament és el més aconseguit, que és el Bocata de Cardinal.
Sí,
com,
sí, sí.
En aquest cas, com...
Però Bocata de Cardinal no són contes, és una novel·la.
És una novel·la escrita a moltes mans.
A moltes mans. I després hi va haver dues mans, que eren el Jaume Fuster i el Jaume Cabré, que varen fer l'arrodoniment, diríem. I a Bocata di Cardinale traiem el Papa Borja, com se deia? La coronació del Papa Borja, i aleshores hi havia una gent que explicava la Bíblia. I eren uns contes trets de la Bíblia. I va quedar una novel·la molt bonica, realment.
Per una escriptora consagrada com ara tu.
Consagradíssima.
L'experiència de l'Ofèlia Dracs, a part de ser un divertimento, diguéssim, i una col·laboració entre escriptors, que no és tampoc fàcil, ni que es doni gaire, més aviat és el contrari, potser, que t'ha servit per alguna cosa pel teu ofici o no?
M'ha servit de molt. M'ha servit per saber llegir més i per saber criticar més a fons. Una crítica benvolent, però a vegades una crítica molt dura. I d'això m'ha servit Ofèlia Dracs. A part d'altres coses, a part de disfrutar molt amb ells i allò, riure molt, i saber parlar de literatura sense haver de parlar des d'una càtedra. A mi m'agrada parlar de literatura com si la literatura fos una cosa molt normal, perquè per mi és molt normal.
És indispensable l'amistat perquè funcioni un grup d'aquests?
Jo crec que sí. Més amistat o menys amistat, i amb alguns érem molt amics, perquè surti bé, jo crec que tindria. És a dir, pots fer un llibre que no sigui... que, per exemple, puguin enviar una carta des d'una editorial o des d'una persona que vol fer un llibre conjunt i dir-te: bé, per exemple, a mi Planeta em va enviar una carta perquè fes un conte d'animals que sortiria amb altres contes d'animals d'altres autors. Llavors jo vaig fer un conte d'animals, vaig fer un conte de la meva cursa Blanqueta. Vull dir, sí, de la Blanqueta. I aleshores, bé, va sortir el llibre de contes amb altres autors, tots sobre animals. Però per fer un Ofèlia Dracs i fer ara un llibre de contes, al cap d'un temps fer un altre llibre de contes i un altre,
i un altre,
i una novel·la, i una altra novel·la, necessites que al manco hi hagi un nucli central que siguin amics.
I molta tolerància.
Sobretot. Molta tolerància, però també molta duresa a l'hora de criticar. Perquè no deixàvem passar res que no ens agradés.
Sí, el que passa que és això que deies tu, és molt diferent un llibre escrit a diverses mans que una suma de textos de gent diversa,
sí,
que
sí,
un
sí,
tema el pot unir però que no hi ha hagut, sí, cap mena de relació entre,
exacte,
ells. No?
Exacte.
Això s'ha muntat també.
Són dues coses diferents.
Sí, és a dir, l'Ofèlia Drax era l'Ofèlia Drax, que era un personatge...
Que per això es deia Ofèlia Drax.
Exacte, que era un personatge que havia sorgit al començament amb el Pep Albanell d'Esclot, Quim Soler i...
per ordre del nom,
del
Drax,
nom Drax,
d'Esclot, Render,
Render,
Albanell, Cabré
i Soler,
sí,
que tenien, havien fet una no, però abans havia sortit amb una altra gent que havien fet una novel·la que no l'havien acabada perquè el... Bueno, un dels escriptors es va morir,
el Javier Romeu.
I, però abans de que es morís havia agafat, quan li havien arribat tots els textos que havien escrit els altres, s'havia dedicat a matar tots els protagonistes i a fer una altra novel·la. I aleshores els altres van dir, bé, així
no anem enlloc.
Així no anirem enlloc. I se va deixar de fer la novel·la. Després va ser aquests que has dit tu, Roser, i aleshores el Pep Albanell es va inventar l'Ofèlia Drax definitiva per fer les 10 pometes del punt.
Bé, canviant una mica de tema, però continuant parlant de contes, tu quins autors recomanaries a gent que vulgui llegir contes, tant de la literatura catalana com de la literatura universal?
Per exemple, ara estic rellegint els contes de Poe i són magnífics,
sí,
són
molt
magnífics.
Sí, el teníem apuntat, com molt que calia dir el Poe.
El Poe és magnífic, el que passa és que no pots llegir molts contes de Poe seguits. És a dir, abans d'anar-te'n a dormir, te llegeixes un conte i al cap de 4 o 5 dies te llegeixes un altre. Això està molt bé. Un rus, el Txékhov també és un contista fenomenal. La Carme Riera amb els seus primers contes també era molt bona.
I la Rodoreda,
magnífica. I la Víctor Català, els contes de les de drama, no, drames rurals.
No es diu així, però alguna cosa que s'hi sembla, sí,
sí,
però és igual.
Que són un llibre de contes bastant gruixut, també hi ha.
I suposo que el Pere Calvés.
I el Pere Calvés és el meu rei. però també en segons quins moments i en segons quines circumstàncies.
Però això no passa amb tot.
No, sí, també passa amb,
sí,
tot,
clar.
Segons quin dinar t'agrada més un vi, i en segons quin dinar t'agrada més un altre.
Nosaltres
però
aquí...
sempre un vi del Pior.
No l'hem comprada, eh? Us ho veu. Només n'han begut un parell, però vaja.
Ja ha una mica de vi del Pior.
Aquí havíem apuntat, així, d'autors d'aquí, el Pere Calders, amb la Serra Doreda, un de molt oblidat, però jo penso que també és un bon contista i un bon novel·lista, que és el Pedrolo.
El Pedrolo. I també el Galmés, el mossèn Galmés de Mallorca.
Veus, aquest aquí ja, sí, ja no el sabem tant. De més cap aquí...
El Pedrolo també és un bon partit.
Sí. De més cap aquí, el Jesús Moncada, que li vam dedicar un programa a l'última
sessió. Sí, sí. El Cafè de la Granota.
El Cafè de la Granota, sí,
que va ser
de la mà esquerra.
Però el Cafè de la Granota va ser el primer llibre que vaig llegir del Jesús
Moncada. Jo també.
I me va encantar.
El Quim Monzó, evidentment, sí. I de la literatura universal, a part del Poe, que també l'havíem muntat, i del Txékhov, el Borges, pensem que és,
també.
Que és un dels mestres de la narrativa curta. I jo tinc especial carinyo per un txec, que es diu Karel Čapek, que té un llibre que diu Contes d'una butxaca i contes de l'altra butxaca. Bé, Maria Antònia, no sé si vols afegir alguna cosa, tu li vols preguntar alguna altra cosa? No, o...
Jo voldria dir...
Molt tens.
Jo voldria dir una cosa, que el Chepe, que el vaig conèixer, no personalment, clar, la primera vegada que vaig anar a Polònia, i aleshores...
A Txèquia.
Sí, bueno, però és que abans era... no, abans era
Txecoslovàquia, sí, sí. Perdó.
I aleshores estàvem buscant per tot llibres del Karel Čapek i no em varen trobar enlloc. I vàrem entrar a una botigueta, que hi havia un senyor, i li varen comprar una copa de metall. I aleshores ens en vam anar convençuts que aquell home era el Karel Čapek.
Segur que no ho era perquè era mort quan nosaltres vam anar.
Clar. Però has fet un conte.
No encara, però potser sí que en faré un.
I nosaltres te volíem demanar que m'ho expliquessis un conte.
Jo sóc molt dolenta per explicar un conte. Però potser n'explicaré un que ens ha passat avui, aquí fora. Estàvem el Pere, el Toni i la Balma asseguts a unes cadires i la Balma ha anat a tocar uns gossos. I aleshores, i la Balma està allà al fons rient, i aleshores, quan ha anat a tocar un dels gossos, s'ha entortolligat el peu amb la cadena que aguantava el gos i els dos es feien mal volent-se lliurar de la cadena. Els dos cridaven, la Balma cridava "tinc por, tinc por", i nosaltres hi hem anat corrents, i aleshores l'hem deslliurat el gos i a la Balma. El Balma li hem hagut de posar el Betadine, i jo me n'he anat al gos a calmar-lo, i aquí s'acaba el conte.
Des
d'aquí un gat, i el conte s'ha acabat. No.